la butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Benvinguts i benvingudes un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, quin dret descobrirem avui?
Avui parlarem d'una qüestió que cada dia està més sobre la taula, perquè com que cada dia hi ha més divorcis, cada dia hi ha més litigis per les custòdies dels fills, per qui s'ocupa de què i per com hem de regular o com està regulat tot això.
Doncs som-hi, anem a parlar de les custòdies i de què passa quan ens divorciem i tenim fills.
Exacte. Normalment va al revés. Primer tenim els fills i després ens divorciem.
Bé, sí, és veritat.
Però, clar, posem-nos en un supòsit que podria ser el de moltes famílies, molts parents. Porten 10 anys casats i tenen dos fills, menors, segurament. És on opera, sobretot, no?, la custòdia, en l'àmbit dels menors.
Clar, perquè en el moment en què són majors d'edat ja poden decidir què volen fer, no?
Sí, i depèn de certa edat. Si són menors, també poden tenir via de decisió. Generalment, els propis jutges doncs, també valoren la capacitat, ho veurem, dels fills per decidir, per opinar, per veure quina visió i quin camí volen prendre. Però, clar, quan es produeix un divorci, dèiem, no?, una parella, un matrimoni que porta 10 anys casada, té dues criatures, ella diu, no, jo me n'he ocupat tota la vida, i ell diu, bueno, però també són els meus fills, jo també tinc dret a veure'ls.
Clar.
Què opera aquí? A què hem de fer cas? Quin element té pes per determinar, no?, què passa aquí? I tots dos poden pensar, no, la llei em donarà raó a mi, ella perquè, ostres, com que ho he fet sempre, he adquirit algun tipus de dret, veurem. O ell, no?, el fet de ser pare, és inherent que jo tingui també aquest dret. Però a Catalunya, a la llei no ens pregunta qui guanya aquesta discussió.
Ah, no?
No.
I què ens pregunta la llei?
La llei, el que ens diu, més que iniciar un debat de la custòdia és per qui, la llei el que ens planteja és qui exercirà millor la responsabilitat parental.
O sigui, qui podrà cuidar millor aquests infants.
Sí, i això canvia una mica el paradigma perquè la normativa catalana, i ara hi entrarem, que al final és la normativa aplicable, el Codi Civil de Catalunya, el llibre segon de família, té un principi bàsic que la gent ha d'entendre i ha de tenir clar, que és el principi on l'interès general del menor preval per sobre de tot.
Sí, aquí estem vetllant per la protecció de l'infant i no pels interessos del pare o la mare o el qui sigui el progenitor.
Rotundament. Tal com ho acabes de dir, és d'aquesta manera. Perquè l'objectiu no és acontentar un o altre o donar més drets a un o altre perquè o l'he cuidat més o... No, no. És a dir, de quina manera protegeixo millor el menor en aquest cas, no? Com dèiem, a Catalunya tenim competència en dret civil, per tant, tot allò relatiu en família, amb successions, que n'hem parlat també en altres casos, doncs aplica el Codi Civil de Catalunya. En aquest cas, el concepte que ens ha de quedar clar és el de la responsabilitat parental. Aquest concepte no incorpora només parlar de la custòdia o de la guarda, és a dir, qui el té el nen físicament i durant quan, sinó que és un concepte molt més ampli, que engloba molts més fets i molts més elements, on s'inclou el tenir cura dels fills, el vetllar pel seu benestar, evidentment, qui s'ocupa del què. El que és important és la presa de decisions sobre la realitat d'aquells fills també entrarà en joc en aquesta responsabilitat. I el que busca també la normativa és que hi hagi el màxim de complicitat, el màxim de bon savoir-faire entre els pares, no? Perquè això és important també pel desenvolupament.
Home, això facilita molt més les coses i pels infants també és molt més agraït, no? Si no hi ha discussions i baralles constants entre els dos progenitors.
De totes, totes. Ara, aviat, us donaré alguna xifra sobre els divorcis a Catalunya i veurem que no estem tan malament.
No estem tan malament. Què vols dir, que es divorcia poca gent o que la gent que es divorcia acaba bé?
Ara ho veurem. No te m'avancis.
Doncs som-hi.
Per tant, què dèiem, no? La responsabilitat parental és compartida. Aquesta responsabilitat és compartida encara que els progenitors es divorciïn. Per tant, en aquells fets elementals de la vida de l'infant, de la vida del menor, hi ha d'haver un acord entre els pares encara que hi hagi una custòdia d'una tipologia o d'una altra. Mm-hmm. Perquè la pàtria potestat, el fet de ser el pare i la mare, i per tant la responsabilitat que això té inherent, això no desapareix. No desapareix, i per tant, no és que la setmana que estic amb tu decideixo a quina escola et porto, no.
Hi ha decisions que han de ser conjuntes.
Han de ser compartides. Per tant, què és el que varia? El que diem la guarda, que diem aquesta cura ordinària de dia, no? Amb qui conviuen, com distribuïm el temps, i per això generalment en els divorcis es fan plans de parentalitat, que el que requereix és que estigui també bastant ben explicat i detallat qui fa què i quan a nivell temporal. Quan el té un, quan el té l'altre, en quines condicions, què passa a les vacances, què passa amb els familiars doncs, propers d'un cantó i de l'altre. Això és un tema també que regula el pla de parentalitat.
És molt complex, eh? Tot plegat.
És complex, però forma part tant de l'ordre del dia que jo crec que s'hi ha treballat tant i hi ha tant de coneixement al darrere que forma part d'una normalitat extrema. Podríem entrar a valorar si això és l'idoni per a una societat, però en tot cas forma part i ens estem acostumant a conviure amb famílies doncs, de pares separats, divorciats, i que per tant han d'afrontar aquesta situació. Però com deia, el que regeix qualsevol guarda, qualsevol custòdia, és el principi de l'interès superior del menor. Per tant, les preguntes dels pares de l'inici. He estat més temps? Qui ho demana? Qui té més raó? Això sempre s'ha fet així.
No té cap valor, això.
M'interessa una unitat de zero. A mi m'interessa el menor. I com que a mi m'interessa el menor, el jutge pensarà amb aquesta visió. Per tant, el que importa és el que és millor pel nen o per la nena.
Tenim tipus de custòdies diferents en el nostre dret civil català?
Sí, tenim diversos tipus de guarda. Parlem de guarda. No és tan comú sentir-ho, la paraula mainstream és parlar de la custòdia, però la custòdia té un element molt d'objecte, no? En canvi, la guarda té un element més humà, i el Codi Civil de Catalunya té aquesta aproximació potser més humana. Per tant, sota aquesta responsabilitat parental tenim diverses tipologies. La primera, i que és la majoritària, per sort, i aquí em permeto dir aquest per sort, perquè és la guarda compartida. I aquí, en una situació de normalitat, evidentment, doncs estableix que són el pare i la mare, que no tenen per què ser una divisió 50-50 estricta, però que hi ha un equilibri entre els progenitors. Per tant, és una opció que és la prevista i és la més habitual a Catalunya. Si no m'equivoco, per sobre del 40 i vorejant el 50%, estem al voltant d'aquí i a l'alça. Per tant, aquí els fills conviuen, no?, de manera alterna amb els progenitors. I fins i tot aquí, i això conec casos personals que ho apliquen i que em sembla una bona pràctica, que són els pares els que es canvien de domicili. És a dir, hi havia un domicili conjugal.
Ho he sentit a dir, això també.
Hi havia un domicili conjugal abans de la ruptura, i allà el fill s'hi queda de manera permanent, o els fills, en el cas que parlàvem, i són els pares els qui cada dues setmanes o cada setmana i mitja doncs canvien i van allà. I són ells els qui, diguem, es busquen la vida informalment per tenir un sostre la resta de setmanes on no estan en aquest pis. No? Com deia, el temps també dependrà molt de l'edat del fill, de l'escolarització, de la logística, de la ciutat on viuen, de les necessitats d'aquest menor. Per tant, aquí és on es moldejarà, i això generalment, quan hi ha un divorci, que si hi ha un divorci i hi ha fills, obligatòriament has d'anar a judici. Si no, no. Si no, et pots divorciar al notari, si vols. Això que també els nostres oients ho tinguin clar.
O sigui, si hi ha fills, hem de passar per un judici obligatòriament.
Sí, sí, perquè aquí hi ha doncs, una sèrie d'elements que s'han de discutir. El pla de parentalitat, com queda la guarda dels fills. Si tu i jo estem casats i la cosa renyeix, doncs, escolta'm, si de mutu acord diem fins aquí hem arribat, ens en anem al notari, el notari ens ho certifica, cadascú casa seva i Déu la de tots. Per tant, ho podem fer d'aquesta manera. Primera opció, guarda compartida, la que hem parlat. La guarda exclusiva. La guarda exclusiva és quan un dels dos progenitors és el que es queda amb aquesta atribució temporal de manera permanent. No? Que no vol dir que s'exclogui de manera total a l'altre. però és allò que coneixem, no? No, el fill està tota la setmana amb la mare, el pare hi va dues tardes i se'l queda un cap de setmana. Bueno, això ha anat a la baixa, ha anat anant a la baixa. És un règim de visites diferent, també es pacten, evidentment, les comunicacions, les estades, etc. I generalment no sol ser actualment la primera opció, i ho és, doncs, en situacions majoritàriament, doncs, o conflictives o de manca de disponibilitat o perquè li convé un dels dos progenitors. És cruel sentir-ho, però pot haver-hi gent que digui, no, és que jo ja em va bé. Bueno, escolti'm, és a dir, pot ser per múltiples raons, no? O per qüestions geogràfiques, dèiem. Per tant, el que és important de tenir aquests dos elements principals, la guarda compartida i la guarda exclusiva, és que en l'exclusiva, això no implica pèrdua de la responsabilitat parental, que era allò que dèiem a l'inici. És a dir, aquell poder de prendre decisions sobre temes elementals de la vida, de la criança i del funcionament del meu fill. No? Això no ho perdem. Per tant, les decisions rellevants, transcendents, continuen sent compartides.
Continuen, o sigui, compartides. Encara que jo no passi al mateix temps que la que era la meva parella amb els infants, no m'exclou de prendre decisions.
Correcte, és a dir, tu no perds la pàtria potestat, no perds la responsabilitat d'actuar com a pare, com a representant legal del teu fill. No ho perds, això, en cap cas. En cap cas. I finalment, hi ha règims també que són híbrids. Això són mecanismes que el dret civil català permet, són mecanismes, doncs, això, no? Setmanes alternes, repartiments més asimètrics, o períodes progressius, no? De més temps d'estada, si els fills són més petits i es considera, doncs, que el més idoni és això, o fins i tot, no? Pues, fas una adaptació per un cas concret i especial. En el cas, evidentment, d'haver de procedir això perquè hi ha els fills, doncs, com arribem a determinar quina tipologia de custòdia? Home, doncs si hi ha un acord, que és el que és desitjable, els progenitors poden pactar-ho. Poden dir, escolta, nosaltres fem compartida. Nosaltres van al dia del jutge i diuen, escolta, nosaltres volem fer custòdia compartida, ens ho hem parlat, ens ho podem muntar, temps, espai, el nen estarà aquí, vacances, i per tant això ho incloem en el pla de parentalitat que deia. Incloem tota aquesta... tot aquest reguitzell, doncs, de condicions en allà. I és un element que és propi del dret civil català i que és molt, molt d'aquí, molt nostre. I el jutge aquí el que fa és comprovar que aquest acord garanteix aquest interès superior del menor. Per tant, que aquest acord organitzatiu vetlla realment pel menor, que és l'objectiu final de la norma.
Per tant, si hi ha acord i es fa d'acord amb la protecció del menor, ho poden decidir els pares.
Sí, de fet, jo el que diria és que és el desitjable, perquè això implica un grau de maduresa també entre els progenitors, que no farà res més que beneficiar el menor. Exacte.
Però i si no hi ha acord, què passa aquí?
Si no hi ha acord, que a vegades passa, decideix el jutge. És a dir, en el judici decideix el jutge i es valora quina relació hi ha amb els fills. I aquí és quan hi entra el que dèiem a l'inici. Hi ha vegades que els fills, depèn de l'edat que tenen, depèn del que han viscut, doncs si el jutge considera que és rellevant el seu testimoni, els pot cridar per tal de que expressin quina situació. Hem de tenir en compte que estem en una edat on hi pot haver alteracions, on la visió cognitiva del que un viu... No hi ha el grau de maduresa suficient com per prendre decisions, doncs, amb la raonabilitat que correspondria, no? Però, evidentment, no és una qüestió de tutela exclusiva. S'escolta el menor, es té en compte el menor. I, per tant, amb això es poden determinar moltes coses, també.
Això és important, també, no?
És important perquè, ostres, encara que tu siguis menor d'edat, no vol dir que no tinguis capacitat de raonar. S'ha de valorar. Per tant, normalment també hi ha psicòlegs o hi ha especialistes que en aquest tràmit, doncs, en formen part i acompanyen el menor en aquest procés. També per veure exactament, no? Allò que diu, ho diu perquè ho ha vist, ho diu perquè li han dit, ho diu... És a dir, hi ha mecanismes i, per tant, està bé tenir en compte l'opinió si és que és possible.
Al principi em deies que tenies algunes dades sobre divorcis a Catalunya. A veure quines són aquestes dades.
Sí, mira, l'altre dia vaig entrar a l'IDESCAT perquè, ostres, jo crec que l'IDESCAT és la nostra font fiable de dades a Catalunya i ens deia que el 2024 els divorcis no arribaven a 14.000 en nombres absoluts. I m'hi vaig estar fixant. Vam arribar a màxims fa 10 anys a més de 23.000. i tenint en compte que la població de Catalunya creix, home, és una disminució del nombre de divorcis, per una banda. Em va sorprendre, no?, aquesta dada.
Pot ser que vagi una mica relacionada amb que han disminuït els casaments?
Hòstia, no havia fet aquesta reflexió. Podria ser, eh? Però estem parlant d'aquest pic que et dic, no fa tants anys, eh? I en tot cas aquesta tendència ja hi era també. Però el que em sorprèn i que em sembla extremadament positiu per la societat en la que vivim és que el 85% acaba en acord.
Home, això està molt bé.
És una xifra molt alta. Mm-hmm. És una xifra molt alta, no? Que passa que, com tota la vida, jo crec que ens acabem quedant només amb la part negativa. Llavors, clar, de quins divorcis parlem? Dels que han anat fatal, dels que han acabat amb els plats trencats, que han acabat a judici, em parteixo la propietat, et compro la meitat, ara et poso recurs i allargo el procediment per putejar-te. Això passa també. Però és un 15. L'any passat va ser un 15.
És una part molt petita.
És una part molt més menor i que, per això dic, crec que és un element positiu.
Home, i tant, sempre és positiu, no?, que hi hagi acords i que no hàgim de tirar-nos els plats pel cap a l'hora de decidir sobre els nostres fills, perquè crec que és una decisió molt important, no? Aquesta... És el benestar d'aquests menors.
Exacte. Aquesta decisió i totes a la vida. Jo crec que, en general, seure en una taula i parlar-ne ens fa millors i t'implicarà renunciar a algunes coses, però en favor d'un bé comú. Comú que potser només és de dues persones, eh? Però que al final, ostres, jo crec que és molt més perdurable en el temps, quan s'arriba a acords, que no quan un vens per sobre de l'altre. No?
Uh-huh.
Bueno, i finalment, també ho deia, no, abans, aquesta guarda compartida, per sort, perquè això implica una actuació, una implicació dels progenitors a unes parts molt iguals, ha crescut. Ha anat creixent de manera sostinguda en el temps i, per defecte, generalment, si no hi ha res que impliqui el contrari, és la pràctica habitual, cosa que no passava anys enrere, no? Que hi havia el mite aquell de la mare és l'única que està amb el fill i el pare no. Això a vegades doncs, també ha portat conflictes. I això, bueno, segurament també és degut a aquesta singularitat del nostre dret civil, que implica aquest pla de parentalitat, que implica aquestes singularitats, no?
Doncs anem a uns consells finals així molt ràpids, ja que se'ns acaba una mica el temps avui.
Se'ns acaba el temps, però és que el tema dona molt de sí, Anna. I com que dona de sí, jo m'engresco i la cosa va tirant. Idees claus perquè els nostres oients s'enduïn. Escolteu, a Catalunya la llei no atorga guanyadors i perdedors, sinó que hi ha un element que és la responsabilitat parental, que incorpora les guardes, generalment compartides, com dèiem, a l'alça. La custòdia s'organitza sobretot pensant en l'interès superior del menor. Aquesta idea és clau, és fonamental. No guanya el pare, no guanya la mare, ha de guanyar el menor. Mm-hmm. Això és el més important. I el pla de parentalitat és l'eina que ens permet vehicular aquest tema. I que els divorcis estan baixant, escolta.
Això t'ha agradat, eh, Jan?
Em sembla interessant. Hauríem d'analitzar-ho més profundament per veure si realment els elements són aquests o hi ha elements externs que se'ns escapen.
Doncs mira, en prenem nota per fer algun reportatge algun dia sobre aquest descens dels divorcis que comentes. I ens quedem amb aquesta idea, no?, que la llei a Catalunya no parla de guanyar o de perdre la custòdia, sinó que busca el millor benestar pel menor i la seva protecció.
Correcte.
I ens retrobem un altre dia, aquests drets de butxaca. Moltes gràcies, Jan.
Moltes gràcies a vosaltres.